El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
9:25 comença la tertúlia del gall del monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim amb nosaltres l'Eduard Jané, també amb Víctor Alexandre, en Jaume Pla i en Jordi Mussó. I molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Hi ha dies que no coincidíem als cinc.
Buenos días, compañeros, sí. De Cucufato.es.
La setmana passada vostè no hi era.
Sí, exacte, exacte. S'està adaptant, veig el Jordi Mussó, al projecte de llei del senyor Bert.
Sí, sí, jo crec que estic molt d'acord, ens hem d'espanyolitzar tots perquè estem tots molt desbravats i aquí cal ordre.
Cal ordre. Escoltin, voldria parlar amb vostès de l'escenari polític, després parlarem de propostes culturals, com sempre, així perquè si la gent no té l'agenda del cap de setmana plena tingui alguna possibilitat. Tenim a punt l'acord entre Convergència i Unió i Esquerra, Mas i Junqueras es trobaran avui per tancar el pacte, i el Parlament es constituirà dilluns. S'han conegut alguns aspectes de l'acord, sobretot els temes econòmics. Hi haurà un increment de la pressió fiscal per aconseguir 1.000 milions d'euros més, que implicarà que la retallada de 4.000 euros que va anunciar el govern en funcions passaria a 3.000. Per aconseguir-ho, hi haurà gravàmens sobre les nuclears i emissions de CO2, s'incrementaran els tipus en patrimoni i grans superfícies i tornarà l'impost de successions. Precisament l'impost de successions, que havia eliminat completament Convergència i Unió, doncs es torna a recuperar. El que queda pendent és saber com es concretarà la consulta, que és el que dificulta a hores d'ara l'entesa. Junqueras ha admès que és la pedra a la sabata de l'acord, ho ha dit a Catalunya Ràdio aquest matí, diu que el referèndum és decisiu, però admet que hi ha molt altres temes sobre la taula i que podria ser que no es tanqués l'acord de governabilitat en la reunió d'avui. Mentrestant tenim les relacions entre Convergència i Unió i Unió Democràtica, veurem si els dos partits donen el vistiplau a alguna mena de pacte sobre el referèndum, i Esquerra Republicana ha avisat que si no hi ha referèndum, no hi ha acord. Per tant, tenim l'aspecte econòmic, tenim l'aspecte del referèndum, sembla que les negociacions han anat més o menys bé i veurem com acaba. Voldria saber les seves opinions, si consideren que aquest pacte d'estabilitat, perquè atenció, no vol dir que Esquerra Republicana entri al govern, sinó que hi hagi una estabilitat, ja. Com es tradueix? Va, qui comença?
Jo continuo dient el mateix que vaig comentar la setmana passada i que discrepàvem cordialment, com sempre, amb l'amic Víctor, i és que per mi la posició d'Esquerra és intel·ligent. Veig que totes les negociacions van una mica pel mateix camí, ja es van aclarint alguns punts. En definitiva, penso que aquesta marxa va com ha d'anar. És evident que Oriol Junqueras no és en Carod Rovira, i per tant la seva capacitat d'entendre determinades coses i el seu pragmatisme, inclús mantenint una posició, penso que ferma i concreta, doncs jo penso que donarà joc en aquest sentit. I està claríssim que per part del president en funcions en aquest moment, doncs no hi ha, diguem-ne, altra sortida airosa, altra sortida que tingui sentit que no sigui aquesta. I per tant, que Esquerra no entri al govern, continuo dient que és una bona solució, i que aquest tipus de pragmatisme portat fins al límit de no trair massa les posicions és bo. Quant a l'altre aspecte, ja per acabar, el de Unió, també coneixeu perfectament quina és la meva opinió, i la meva opinió és que Unió, Convergència tindria que deixar de tindre aquesta coalició que crea problemes. En el programa de Polònia d'ahir sortia un espectacle fenomenal del Duran Hyde, Mr. Jekyll, una cosa que vaig trobar divertidíssima, a part de trista, perquè si ho analitzes, o sigui, t'ho passaves molt bé veient el gag, però finalment quan acabava pensaves que trist que és això.
Més opinions,
sí,
Víctor.
I a més, la part bona és que acabava dient, clar, qui és l'autèntic? I deien, no, l'autèntic és el dolent, perquè sempre havia amagat la part bona i la dolenta. Diu, ara he trobat l'autèntic, és el dolent. I no, jo crec que faria un favor al país, en la cruïlla històrica en què es troba aquest país, el senyor Duran, retirant-se i deixant que el seu partit, doncs, en lloc de controlar-lo amb les regnes d'una manera ferotge, sinó que el partit evolucioni, es posicioni sobre la situació actual i decideixi si és un partit, doncs, sobiranista o és un partit de tall espanyol. Aleshores, un cop decidit això, haurà de decidir si va amb Convergència o se'n va amb el PP, perquè solets no poden anar, perquè són molt pocs, no? Jo crec que faria bé, perquè crec que perjudica. Li veig més, crec que fa més nosa que servei la figura de Duran a Convergència i Unió. I al país també, perquè deteriora la imatge, no? De tota manera, sobre això, sobre les negociacions que hi ha, encara no hi ha res concret. Avui sentia el senyor Junqueras que deia que tampoc es parlava concretament d'això del tema de l'impost de successions, que es tregui o no es tregui, deia que encara no estava clar. És a dir, que no s'ha donat cap pista sobre el tema. Em sembla bé que no es diguin res, perquè si no és un safareig, tot i que caldria saber si pensen així, com és que hi ha coses que es filtren a la premsa. Perquè, clar, si l'interessant no filtra coses, els altres no la saben, però bé. Penso d'una altra manera sobre això de la Duvall. Jo crec que no, que Esquerra s'equivoca en el pensar de dir, si no entro directament en el govern, no en rebré els perjudicis de l'erosió d'estar en el govern, perquè ara començarà la legislatura i venen les retallades i una pila de coses que això erosiona qualsevol govern, qualsevol partit que estigui al govern.
La rebrà igualment.
Sí, exacte. De manera que encara que estigués a l'oposició, tothom sap que has pactat amb el partit del govern i que inevitablement has de ser corresponsable de moltes de les coses que aquell govern farà. Si no, quina mena d'unió és aquesta? I els altres partits no et pensis que es quedaran tan tranquils dient no, vosaltres no pertanyeu al govern, només erosionarem aquell. No, Esquerra en sortirà esquitxada i per part dels altres partits que faran també la seva pròpia guerra. De manera que no... Crec que sí, jo crec que és una actitud que pot ser efectiva sobre el paper, però que a la llarga es presentarà com també conflictiva. De tota manera... Cal tenir en compte una cosa per part d'Esquerra. Esquerra es troba en una situació òptima, amb els 21 diputats que ha guanyat, però no m'agrada aquesta cantarella que torna a aparèixer, que només tenim 21 diputats. Oh, és que nosaltres si tinguéssim 70... Clar, és que només en tenim 21, no? Escolta, 21 diputats, amb 23... un dirigent d'Esquerra deia que tenia la clau i les negociacions amb el Partit Socialista, amb el tripartit, amb el segon concretament, van ser ràpides, no hi va haver estirar i arronsa, va ser tot ràpid i a canvi de res, i el país era el mateix, eh?
Com si estigués fent, no, d'abans?
Sí, exacte, de manera que ara cal negociar moltíssim i abans no calia negociar res, i justament si ara estem en la situació que estem és perquè venim d'on venim. Si predomina el país, anirem endavant, anirà molt bé. És a dir, si Esquerra posa per davant el país, anirem bé. Ara, si posa per davant els interessos del partit, què vol dir? Erosionar la figura del president. És a dir, si podem erosionar-lo, per tal que nosaltres després puguem ser una alternativa de poder, de govern, doncs millor que millor. No, el país ara no està en això. Jo crec que ara cal justament un president fort. I si fos el contrari, que hi hagués el senyor Junqueras com a president en aquest moment al govern i tingués 50 diputats i 21 Convergència, diria el mateix. Convergència no estaria en el moment d'erosionar el senyor Junqueras, sinó d'ajudar-lo. Però com que la situació és a l'inrevés, ha de fer el mateix. L'important és Catalunya. I no es pot dilatar més això perquè seran 2 anys, si la consulta es fa a final del 2014, que em sembla molt llarg, tenint en compte que cada setmana hi ha agressions, cada setmana, contínuament hi ha agressions. Hem de mantenir aquesta situació de crispació tant de temps i sortir al carrer i manifestar-nos i tot això. Estarem doctorats en manifestacions, però el país continuarà sent dependent.
Parlant d'agressions, li demano al Joan Vallvé que ens prepari el tall de l'exalcalde de la Corunya, que vam escoltar, sí. I Jaume Pla, mentrestant.
No facis això, sisplau.
És per animar la cosa.
Per parlar del senyor Duran, precisament això que deies tu, erosionar el president, és l'objectiu del senyor Duran, i no està a l'oposició, està a dintre,
sí.
I diuen que és un cavall de Troia, però jo crec que és més aviat un càncer maligne. Està a dintre.
Un tumor. És un tumor.
Està a dintre, i això, aquest home, pensa que en el programa de Polònia ahir, l'únic que critica i que està indignat contra TV3 és el senyor Duran. Els altres callen, inclús el bisbat amb el papa, que hi va ser divertidíssim, calla, no? Però en canvi el Duran està ofès, i el d'ahir serà ja la píldora final. I ell és dels que proposen que hi hagi una remodelació de TV3. I quan van fer les eleccions, diu, hem guanyat les eleccions les anteriors, malgrat TV3. Vol dir que ell està en contra total, i si pogués s'ho carregaria tot. Perquè no reconeix aquesta situació que ara dius tu, Víctor, eh? Ell està en possessió de la veritat. El que passa que no sabem com s'ho pot treure de dintre, perquè esclar, si ara desapareixen, se'n van 13 parlamentaris, no? I llavors ja no tornen a tenir majoria absoluta.
Sí, això és molt greu, si els segueixen, no?
No, se'n van 13 parlamentaris per l'error de col·locar 13 en unes posicions que com a partit, com a massa crítica,
ja.
No ho demana, no ho té.
Sí, bueno, però vull dir clar, que ara està molt...
És un error terrible, no?
Hem d'esperar, i a més jo crec que el que diu el Víctor també, que l'objectiu del Junqueras és anar de pressa, i tant de bo que es pogués fer el 2014, perquè passarà un any o un any i mig, però és que és veritat que la política del govern actualment és atacar d'una manera descarnada, i de vers en sortiran cada 15 dies, eh?
Jordi, com ho veus?
Home, jo ho veig bastant bé. Jo crec que s'arribarà un bon acord. Crec que el sentit de país que té el Junqueras no l'han tingut altres dirigents d'Esquerra, que han tingut més ego que sentit de país. Jo estic segur que el moment és històric, i llavors hem d'anar junts. Vull dir, molta gent hem demanat durant molts anys que Convergència i Esquerra anessin junts, no s'han ficat d'acord, moltes vegades més que per ideologia, sinó per egos personals, per batalles internes, per disputes personals. Ara crec que el país el que demana i el que va deixar ben clar és cap a on vol anar i amb qui vol anar. Vull dir, després el tema de retallades, sí que és veritat que es diu que s'han de retallar 4.000 milions d'euros durant el 2013. 4.000 milions d'euros és el que Espanya en roba en un trimestre. O sigui, cada 3 mesos Espanya en roba 4.000 milions d'euros. Jo crec que la gran feina que té que fer aquest govern que hi hagi és explicar a la gent, que crec que no s'ha fet en aquests dos anys anteriors, explicar a la gent, o sigui, hem de ficar això per què? Pues perquè patim un espoli fiscal de tanta quantitat. S'ha de repetir constantment perquè això arribi a la gent que encara no ha arribat. Vull dir, perquè hi ha molta gent que, sobretot de determinades zones del país, que només veuen, sí, és que no recorten, és que esto, que no, senyora, és que les estan recortando perquè nos estan robando. O sigui, si nosaltres poguéssim administrar els nostres tributs, vostè no hauria de pagar l'euro sanitari, vostè no hauria de pagar l'euro el cèntim de la benzina, no hauria de pagar una sèrie de coses que ara dia d'avui està havent de pagar.
Perdona, però amb això dels 4.000 euros...
4.000 milions.
4.000 milions. Avui el Junqueras també deia que si Espanya, que es veu que reconeix aquest deute de 8.000 milions, n'hi ha 1.740, em sembla, que ja van ser acceptats per l'anterior ministre, la senyora, i el Castells, o sigui, que reconeixen. I en aquella època, com que hi havia les eleccions, la Camacho i els del PP feien campanya dient que realment aquest deute, si ells pugen al govern, doncs els hi pagaran perquè està declarat. I el reste, fins a 8.000 milions, no es podria fer un recurs de dir, us pagarem, o acceptarem els 4.000 milions que ens poseu si ens pagueu el que ens deveu? Perquè un país que és deutor i és morós en una altra comunitat no li pot posar sobre un recàrrec de 4.000 milions. Però, això no es podria aconseguir.
Es pot fer el que es vulgui. Vull dir, això.
No, però legalment no pot aconseguir
això. És com ahir surt el Montoro i diu que farà les llistes, amb aquest to tan fastigós que té de parlar. Que...
Sí, no me digui, l'hi tens.
Hòstia, l'hi diu. No, per mi és un mite, eh? Aquest i el Guer són els millors. El tio salta i diu que farà una llista amb els noms dels majors defraudadors de l'estat espanyol. Primer de tot, amb aquesta llista, el clar, primer hauria d'estar el govern espanyol, que és perquè no ens paga els deutes que té. Això per començar. I tanta afició que tenen ara a fer-ho tot públic i vamos a poner los mayores defraudadores, per què no tenen els sants collons de fotre les balances fiscals dels últims 30 anys? O sigui, tanta transparència que volen ara i tanta... Publiqueu les balances fiscals dels últims 30 anys. Per què no ho feu? Per què només van publicar unes del 2007 i va ser per un pacte que van fer el govern perquè si no aprovaven els pressupostos? Va ser a canvi de recolzar els pressupostos van tenir que publicar les balances fiscals del 2007, que són amb les quals es fan els càlculs últimament. Vull dir, s'ha d'explicar a la zona del Baix Llobregat, a la zona barcelonesa, a la zona del Maresme, que a Espanya en roba 500 euros cada segon. I això s'ha d'anar...
Però, perdona, és que quan dius la frase Espanya ens roba, molta gent això ho rebutja.
Pues, concretament... No, que jo rebutjo moltes coses.
Deixa'm. O sigui, la frase aquesta hi ha molta gent que no la pot acceptar perquè pot entendre determinada cosa de redistribució, però en canvi no el concepte que tu apuntes. Perquè...
Quasi posin fulles.
Perquè ja ens... Bueno, si posin el que vulguin, però escolta'm, les coses... Hem de ser pragmàtics i hem de fer-ho a la realitat. I la realitat, com jo dic molt sovint, és que encara estem on estem.
Ara, si tu busques la paraula al diccionari, és el mateix que està fent el govern espanyol amb els ciutadans de Catalunya.
Deixa'm dir dues coses. O sigui, una és aquella... Quan jo parlava del Lleó Junqueras i deia que hi havia una diferència amb en Carot, em referia precisament, sobretot, amb aquesta capacitat que tindrà, segur, penso, a Junqueras, de no al·lusionar el president. És a dir, el contrari. És a dir, que la figura del president de la Generalitat com una figura a respectar i a donar recolzament, jo estic convençut que això hi és.
Sí, però darrere hi ha gent, que no pensa
sí,
així.
Home, exacte, i que estava fa 10 anys al partit.
Això passa també...
Són els mateixos del tripartit.
No, i gent... D'acord, també hi ha per moment...
Més que en Junqueras.
Per el moment el Junqueras fa això. Això, aquesta és una banda. L'altra banda, l'altra cosa és, això que deies tu, Jordi, la Vanguardia del dijous, em sembla que era el dijous, hi havia a la secció d'Economia un article on hi havia aquest tipus d'aquell cercle típic on hi ha els percentatges de la indústria espanyola, a Espanya, com es reparteixen. Clar, només mirant això, ja pots entendre per què des de les Espanyes no es pugui plantejar ni per un moment que Catalunya separi i s'independitzi, perquè és com si tu de la teva butxaca que tens 100 euros te'n treuen 25.
I clar, el problema és que no, si d'aquests 100 n'has robat 25, prèviament.
No es pot acceptar, i per tant és així, no hi ha, ben allò, amb allò ja s'ha explicat tot. I com em sembla que fa dues setmanes parlàvem, l'estratègia en aquest moment, l'estratègia portada, jo penso en una, com un bulldozer que va avançant sense que ningú pari, amb totes les accions externes del senyor Aznar per una banda, i per altra banda de gent tan bona i tan fantàstica com el senyor Vázquez, Paco, etcètera,
PSOE, no
fan que jo sigui com una espècie, és un bulldozer, una cosa que va arrasant i
van perduts.
No van perduts, no, al contrari, que van molt ben encaminats.
Jo crec que l'estratègia que estan seguint els unionistes s'estudiarà amb els anys d'una estratègia, com no s'ha de fer una estratègia. Perquè amb el moment que estàvem, després de les eleccions, que vam quedar una mica així en estat, hòstia, què ha passat aquí? Que vam trigar uns dies en poder fer el puzzle, no? Una mica de... Surt a l'obert, o sigui, ens ha unit a tots. Vull dir, fins i tot el senyor Navarro, que jo suposo que sabria on anava...
Jo parlo del resultat de l'estratègia. Jo dic que hi ha una estratègia molt concreta. Quan es deia, no,
l'estratègia és lamentable.
Hi ha un ministre que va per una banda i un ministre que... No, senyor, van tots al mateix.
Sí, però l'únic que estan fent és unir el país en contra d'ells.
Deixeu-me posar el tall de l'exalcalde socialista. Va, sí. És com un carajillo de bon matí, va.
Això és...
En Cataluña, o que se están vulnerando son os dereitos da persoa, os dereitos cidadáns. É o que se está facendo en Cataluña con esa inmersión lingüística. Porque eu vou dicir unha cousa, e non aprecio ninguna diferencia entre un judío con estrella amarilla perseguida polos nazis e un neno castigado por hablar en castelán no patio de recreo. Non hai ninguna diferencia, comprende? Eso é unha presión. Eso va contra os dereitos humanos.
Bé, ja l'han escoltat, suposo que l'havien escoltat. Ahir el vam també tirar perquè, vaja, aquest senyor menteix dues vegades. Primer perquè dona per suposat que es castiguin els nens per parlar en castellà, cosa que és falsa, i després fa aquesta comparació tan horrible que jo no sé si exactament coneix el que va ser el nazisme, perquè una persona que tingui el cap
mínimament arreglat no fa aquesta comparació. El Vázquez, a mi el primer que em va estranyar d'això és que parla, no sé si bé o malament, en gallec, cosa que quan era alcalde de la Corunya, doncs quasi no ho permetia dintre del seu propi ajuntament. Ara, l'altra cosa haig de dir, el senyor Vázquez és un expert en còmics. El millor tota la història aquesta del nazisme l'ha pres de les Hazañas Bèl·liques, d'aquella col·lecció que hi havia molt antiga, que es deia Hazañas Bèl·liques, el millor ho ha pres d'allà, i clar...
Aquest va ser ambaixador del Vaticà, no?
Sí, senyor.
És...
Sembla que el van...
Bueno, si, si van canviar, van canviar fa...
Sí, el canvi de govern.
Fa poquíssim.
I és membre del PSOE, no oblidem, que no és, no és de la FAES ni del PP.
No,
PSOE.
I un catòlic convençut i...
No, a part d'això, és del PSOE, vull dir que no, no hi ha uns bons i uns dolents, són tots iguals, eh?
No.
Però això diuen que inclús pot haver-hi un recurs per fer-li una denúncia, no?
Bueno.
Perquè... aquesta comparació tan terrible
es poden fer denúncies, el que passa que bé, tindrà un efecte.
Jo tinc un amic que, és, que viu aquí a Sant Cugat, que és alemany, que quan vaig penjar això al Facebook em va fer un comentari i em va dir: Jordi, diu això al meu país, aquest tio se'n va als tribunals directe.
Clar.
Ah, sí?
Jo vaig respondre, bueno, potser per això Alemanya va com va i Espanya és un vertedero.
Avui hi ha un bon article del Salvador Cota al Nació Digital. Ell va ser corresponsal de TV3 a Madrid i explica com un dia caminant per Madrid ell va veure que hi havia un carrer a la capital espanyola, ara diré exactament el seu nom, Calle de los Caídos de la División Azul. I explicava com passejaves per Madrid i de tant en tant trobaves carrers homenatjant feixistes i criminals, i com el nacionalisme espanyol, explica ell, és l'únic moviment polític, siguin quines siguin, i ara el cito textualment, les sigles que l'expressin, que mai no ha condemnat el nazisme i que no té una mena d'al·lèrgia quan veu aquesta mena d'homenatges. I això passa a Madrid i a altres llocs. Si algú ha estat a Toledo, no sé si vostès estan a Toledo, al centre històric de Toledo, hi ha constantment, en tots els carrers, plaques homenatjant feixistes.
Jo vaig estar...
I la gent passeja pel carrer, jo em trobo una placa
de feixista...
Fa 3 anys vaig estar a Cantàbria i vam arribar a un poble que es diu Vega de Pas, a la part interior, i a l'església posava una placa enorme que posava a los caídos por Dios y por España. Llavors després vam anar a un puesto que van dir que hi havia unes anchoves molt bones, que era a Santurce, i el passeig marítim es diu Paseo del Almirante Carrero Blanco,
sí.
I just a la platja hi ha una estàtua gegant en homenatge a l'almirante Carrero Blanco.
I a Santonya. Sí.
Alemanya és una
Santonya,
bateria,
Santonya,
no?
Encara ara, que això ha passat desapercebut, a Extremadura han independitzat un poble que ara tots s'han d'unir a partir de 20.000 habitants, aquest l'han donat permís perquè es pugui ser independent, i han posat en votació popular Guadiana del Caudillo. Ara... hauria d'estar prohibit això, no?
Sí, sí, això Alemanya és que és, hi ha coses que són impossibles.
Tu t'has viscut allà, no?
Sí, aquest és impossible, és que és impossible. No sé si alguna vegada vaig explicar que vaig haver d'informar sobre un, hi havia un senyor, un periodista amb molt de prestigi, que ja deu ser mort, que es diu, es deia, perquè ja era molt gran en aquell moment, que es deia Werner Hefa, que feia un programa de, no sé si era el dissabte o el diumenge al matí, una mena de tertúlia política, però tenia molt de prestigi, un presentador de tota la vida, de molt, molt, molt de prestigi. I no sé si va ser Der Spiegel o Stern, Der Spiegel em sembla que va ser, que va destapar que aquest senyor, en un moment determinat, de jove, havia fet un article, no havia anat d'uniforme nazi ni res, havia fet un article a favor de l'execució d'un pianista jueu, d'un músic jueu, no sé, sí, un músic, no sé si era exactament pianista, un músic jueu. Es va destapar això i la cadena estatal el va fulminar. Ni prestigi de tota una vida ni res, al carrer immediatament. O sigui, qualsevol persona que hagi tingut el més mínim vincle, hagi escrit una frase, el que sigui, a favor del nazisme, és fulminada. Clar, aquí no hi ha hagut res d'això. No només no hi ha hagut això, sinó que fixeu-vos que qui ha demanat, el PP evidentment no ha renegat mai del franquisme, no l'ha criticat mai, i
ni l'ha condemnat.
No l'ha condemnat mai. I a més, qui va indemnitzar la segona dona de Lluís Companys, la senyora Ballester, Carme Ballester em sembla que es deia, va ser a Alemanya, no fa gaires anys, fa una dotzena d'anys potser, van indemnitzar a la família Ballester perquè se sentien responsables, no culpables, però sí responsables, que la policia alemanya de l'època hagués lliurat a les autoritats franquistes al president de Catalunya i arran d'això hagués estat afusellat. És a dir, ja veus el prisma democràtic d'un, o sigui, un tarannà i un altre. I a més, què hem de dir que aquest senyor del PSOE, de la Corunya, digui això, faci aquesta relacioni el feixisme, el més ferotge, el nazisme, no? amb un país profundament respectuós amb els drets democràtics que és Catalunya, des del 1200 14 ja tenim parlament, imagina't, quan ells no sabien què era això i tenien un poder monàrquic absolutista, mentre aquí el rei s'havia de sotmetre a les corts. Doncs no t'ha d'estranyar res, perquè ja no el senyor de la Corunya, el senyor Rubalcaba, fa pocs dies, el senyor Pérez Rubalcaba, que és el secretari general del PSOE, va dir aquesta frase, que és per emmarcar: no estic a favor del dret de decidir. Això ho diu un demòcrata. No estic a favor del dret de decidir. Sí, això em recorda allò que deia quan s'havien de fer les consultes, aquell personatge polític que va dir: demano als demòcrates que demà no vagin a votar, quan s'havia de fer el referèndum d'Arenys de Munt.
Qui va ser, què?
És que no recordo el nom, no recordo el nom.
Però el que pots esperar d'un país que el diumenge es posa Intereconomia i foten una missa al Vall dels Caídos.
Sí. Però tota aquesta estratègia que jo parlava abans inclou moltíssimes coses. A vegades no sé si... Jo no ho he vist, però un dia vaig entretenir-me uns minuts en veure Basseri i Isabel. La televisió serà la TV1.
Per mala sort vas fer zàping?
No, jo faig zàping habitualment.
Veu que la continua?
I aleshores vaig veure i em vaig parar, perquè la primera cosa que em va sorprendre, que no ho sabia quan, això fa, no sé, un mes o un mes i mig, era que està ple d'actors catalans, actrius catalanes, ple. Clar, doncs vaig saber que la productora és catalana, és Diagonal TV. I per tant, ja té a veure.
El guió de qui és?
No recordo ara, bé. Però si tu mires aquesta sèrie, que precisament estem parlant d'un moment molt important, Fernando i Isabel, és que allò és una lliçó d'història conductista, però fantàstica. Molt ben fet. Ara continua, ha tingut molt èxit i per tant continuarà. I per tant la línia va per aquí. Però si l'estratègia, no sé els resultats quins seran al final.
Boníssims.
No, Jordi, perquè tu amb la teva joventut i la teva ingenuïtat i la teva...
Tu dius,
i tens raó, quan dius, quan hi ha un acte d'aquest tipus, hi ha una reacció tal. Bueno, d'acord, hi ha una reacció, però hem de veure després els resultats reals. Ahir va haver-hi una notícia, perdona, que
els resultats reals són que hi ha una majoria parlamentari de diputats que volen la independència de Catalunya. Aquesta és la realitat.
Deixa'm una cosa,
no una
fer una comparació que veuràs.
Els unionistes són 29.
Fer una comparació.
Els que no saben cap on van són 20. Escolta,
deixa'm que et digui una cosa que veuràs per on vaig. Ahir va haver-hi una notícia, que està a tots els diaris i tots els telenotícies, tal, que finalment a Europa s'han posat d'acord, Merkel ha marcat la pauta, el tema del banc, el Banc Central Europeu, etcètera. T'expliquen com una gran manja. Perdoneu, però ningú diu que els anglesos no han entrat en això. Ningú diu que el 65% de tot el que es mou en les borses europees es fa a Londres, a la City. Per tant, ningú diu que aquest acord tan collonut resultarà que a l'hora de la veritat no serà un acord que vincula tothom i no vincula a l'empresa més potent. Per tant, vull dir, una cosa és... No, perdona, una cosa és el que es diu i altra cosa és el que passa després de veritat. I aquesta és la pena, que efectivament...
Tu t'havies imaginat en algun moment dels teus darrers 15 anys o 20 anys que s'estaria plantejant...
Em pensava que tenia 20 anys.
No, que s'estaria plantejant un pacte de govern on l'eix central fos el fer un referèndum per la independència de Catalunya.
No.
Això era impensable.
No.
Això era impensable, o sigui, que anem molt bé. I quan més atacs rebem, millor, perquè més gent convertiran. Perquè estan radicalitzant gent que era normal. Per cada cop que parla el Huert, la gent que la política pues, més o menys pues, sí, tal, estan atacant el seu país i a la seva educació dels seus fills. I no es donen compte que estan radicalitzant gent moderada.
Me penso que sí que se n'adonen.
No se n'adonen per més. La seva obsessió per acabar amb el català a les escoles és tal que no se n'adonen que estan creant més independentisme.
Escoltin. Digui-li. Els demano que em facin una petita proposta cultural, ens queden 5 minuts perquè cada setmana d'oci, cultural, diversió, a part del partit del Barça el diumenge a les 9 del vespre, no? Però molt greument, perquè tenim molt poc.
Clar, estàs molt
ansiós. No, això ja ho donem per
suposat. Senyor Josep,
va,
qui comença?
Home, jo diria que per mi indiscutiblement l'Avet,
avui el
Jokerson a les 9 o al vespre avui, no sé si està la cosa, si hi ha entrades o no hi ha entrades, però hi ha una actuació del senyor Jordi Bosch que s'ha de veure.
Perfecte. Alguna proposta més, Víctor, alguna pel·lícula?
Sí, veig que no és nova, perquè ja fa una setmana que s'ha estrenat, però a Sant Cuatxi que arriba, que és Una pistola en cada mano. El títol, qui no sàpiga més o menys de què va, li pot semblar que és una pel·lícula d'acció, de western, això no té res a veure, és una pel·lícula catalana del Cesc Gai, on la gent parla. Més que parlar, en raonen. És a dir, la gent, no hi ha herois galàctics, sinó que parlen, els hi passen coses.
Sí, hi ha uns diàlegs.
Sí, hi ha diàlegs, i a més sobre les relacions home-dona. I on la dona, doncs, queda bé i l'home queda fatal. Però total, fatal, fatal. Però és una pel·lícula que jo recomano vivament, perquè parla de nosaltres, en definitiva. No són personatges llunyans, sinó que són de casa. I tothom s'hi pot reconèixer, homes i dones.
El Hobbit ens ho estalviem, no?
Jo me l'estalviaria, sí. Ara, té els seus fans, i s'ha de respectar. Jo no estic entre ells.
Ja en som dos.
Tot i que arriba en català.
En català, sí, sí. La tenim en català als dos cinemes de la ciutat, sí. Per tant, em sembla la pel·lícula que s'estrena amb més versions en català de la història.
I dic que em agrada molt el Nadal a casa, que va interpretar el Jaume Pla aquest diumenge passat, a l'auditori. Vaig trobar a faltar gent jove, això sí. Però fantàstic, fantàstic.
Jaume.
No, jo me n'alegro que pugui fer aquesta pel·lícula, Una pistola a cada mano, perquè la programació de cines continua sent sinistra,
sí.
Vull dir, no veus tot el repartiment que hi ha aquí i no hi ha ni un...
Vas fort avui, eh?
O no, és que és veritat, tu...
No té raó, sinés...
No té tota la raó al món.
Tot l'estil, esta abuela es mi padre, tot aquest estil,
sí.
I esclar, has d'anar fora.
Sinés em va dir l'altre dia, dediquem 3 pantalles al Hobbit. Són 4 sales. Diu, dediquem 3 pantalles al Hobbit.
Doncs escoltin, ja la veuran ells.
Exacte. Jo recomanaria la setmana dels dijous, el cine dels dijous, el cine d'autor. Ahir vaig anar a veure l'última pel·lícula d'ara i vaig quedar estomacat perquè no havia sentit parlar gens. Pel·lícula romanesa, un títol...
Si vull xiular, xiula.
Jo vaig quedar estomacat i he passat una nit fatal. Perquè... de veritat, perquè jo quan vaig al surto del cine vaig a dormir a la una, però la pel·lícula, i deia la meva dona, és que tota la nit, és terrible, una pel·lícula duríssima, molt bona, i fet molt pobrament perquè no hi ha cap recurs, i em va agradar molt, i val la pena, i està ple. La sort és aquesta, esclar, la gent hi va a la tarda i a la nit, perquè és l'únic recurs que tenen per veure una pel·lícula digna.
Jordi, alguna recomanació?
Sí, a nivell teatral crec que Carmen Machi és una obra que és imprescindible, i a nivell literari aquesta setmana m'intentaré llegir els estatuts de la FAES perquè estic en ple procés d'espanyolització i...
Home, ara que ha rebut 500.000 euros...
Exacte,
no? En una...
de 900.000, eh?
Està bé.
M'agrada fer cas a la gent que ja entén i tinc clar que m'haig d'espanyolitzar perquè no anem bé així.
Alguna coseta més?
Home, no. si avancem el que passarà la setmana vinent, que hi haurà una prèvia de Pere i Sang,
sí.
Pere i Sang el dijous hi haurà una prèvia, no, perdó,
mitjans,
divendres,
no?
divendres
la prèvia
divendres
és el 21, quart, no?
Sí, 21. A quarts d'avui,
dimecres.
I avui jo vaig pensar que hi ha una novetat important dintre d'aquest any, que s'acolquen coses noves, que és el rap de Cuckat Town, que un servidor ens ha escrit.
Has escrit tu, però tu no l'interpretes.
No l'interpreto, encara no.
Per la gent que tingui nanos, que sí, és veritat, jo aniré al Teatre Guasc a Barcelona, que cada cop de setmana fan teatre infantil i cada mes canvien l'obra. Llavors el mes de desembre fan un especial de Nadal i bueno, està ple de criatures, fan sessions matinals a les 5 de la tarda.
Però
i
pots deixar els nens i marxar o has d'estar amb els nens?
No, has d'estar amb els nens. Al principi no hi ha...
És una estrena, l'estrany Mr. Ware?
No. El tinc al marge de històries.
Jo per recomanar diria la Bet, que ja l'he vist a Barcelona, i vaig quedar estomacat de la interpretació brutal. Jo com a actor comprava, pensava, és que això és impossible que es pugui fer del Jordi Bosch. Només per aquest rol que té el Jordi Bosch en aquesta obra, val la pena anar-hi.
Doncs a les 9 del vespre, i si no hi poden anar, demà tindran un vídeo a Cugat Televisió per veure com ha anat. Moltes gràcies, Jordi, Jaume, Víctor i Eduard. Fins divendres que ve.
Bon cap de setmana.
Bon dia.
Adéu.